Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. El Barça es mou, operació Semedo en marxa. Busquem les notícies del dia. José Luis Gil, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Ballori.
Doncs això, el Barça per Nelson Semedo.
Javier Bordas, on Robert Fernández i Javier Sanllehí aterren a Lisboa per enllestir la contractació d'aquest lateral dret del Benfica, internacional absolut portuguès. El club activa de valent el pla B després de no quallar l'operació Héctor Bellerín.
Feia molt de temps que no el sentíem. Aquest matí ha parlat Leo Messi.
En els actes de presentació al Japó de l'acord del Barça amb Rakuten, amb la renovació de butxaca i el matrimoni consumat amb la seva parella, l'argentí ja enfoca a la propera temporada. Desitjós que arribi el moment de treballar sota les ordres d'Ernesto Valverde.
En surt a la gira del Real Madrid.
Un avís de bomba a les instal·lacions de UCLA a Los Angeles, on està de pretemporada el Madrid, ha sacsejat l'arribada del conjunt blanc a la costa oest en la primera jornada de feina dels de Zinedine Zidane.
A l'Espanyol, presentat Hermoso.
Bon feeling del central amb Quique en la primera presa de contacte del central amb el que serà el seu nou vestidor. Joventut i polivalència, encara que pels ulls de l'Ardín, Hermoso serà preferentment un central.
A Wimbledon, Garbiñe i Muguruza buscant la final del torneig.
De fet, no hi ha partit a la central de Wimbledon, on Garbiñe està arrasant la tennista russa. S'ha endut el primer set per 6-1. Està pràcticament a tocar d'una finalíssima on l'esperaria la guanyadora del partit entre Williams i Conta.
El segon set el domina també per 4-1. El Tour de França arriba als Pirineus.
La ronda francesa arriba en aquest massís amb una etapa de perfil muntanyenc que arriba avui a Peiragudes amb sortida a Pau. No fa pinta que pugui tremolar el liderat de Chris Froome.
I darrers moviments al Barça de bàsquet.
Adrian Morman ja treballa de blaugrana mentre no arriben més jugadors, però el pivot del València, Pierre Oriol, es deixa estimar i continuen corrent les hores per Shane Larkin després que Baskonia hagi igualat el dret de tanteig l'oferta per Adam Hanga.
Avui comentem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre i el Junior Minguella. I a la xarxa, Gil, que estem preguntant?
Hem preguntat per les últimes cares noves de Barça i d'Espanyol. Hem preguntat per Nelson Semedo. Què us sembla? Home, diu Pep Font, no puc jutjar com quan vam fitxar Douglas. Home, no seria ben bé el mateix, però el poble, els copenautes, no tenen inputs sobre aquest lateral dret del Benfica. I sobre Mario Hermoso, el nou central de l'Espanyol, doncs igual, el mateix. És un futbolista que arriba de la segona divisió B i el poble perico no té gaire coneixement per veure quin perfil, quin rol, com encaixarà el vestidor de l'Espanyol d'aquí que temporada 17-18.
Gràcies, Gil. Per tots aquells que no coneixeu Semedo, de seguida us fem un perfil, un ampli retrat de qui és, de com és aquest futbolista portuguès que el Barça vol fitxar. El Cito Ramírez està al control de so, la Sílvia Ortiz està a la producció, la Garbiñe Muguruza està a punt de classificar-se per la final de Wimbledon. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
El Barça es mou, el Barça passa a l'acció. Fins ara havia enviat a Berratti a barallar-se amb el Khelaifi, a Bellerín a parlar amb Wenger, però avui per fi hi ha moviments de veritat. Expedició a Lisboa per mirar de contractar Nelson Semedo, lateral dret internacional portuguès del Benfica. Dues bones notícies, per tant, després de molts dies de males vibracions amb el Mercato Blaugrana. Una, que el Barça es mou, i dues, que sí hi havia pla B, sí hi havia alternativa, com a mínim per Bellerín.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Doncs Doncs avui el nom de portada, obligatòriament, és el del futbolista portuguès, el lateral dret del Benfica, Nelson Semedo. Manuel Oliveros, hola, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan, com estàs?
Molt bé, perquè hi ha una expedició del Barça desplaçada fins a Lisboa per mirar de fitxar aquest futbolista.
Sí, ahir dèiem el tema de Bellerín, que estava molt, molt complicat i tal, i també dèiem que després del que va sortir al diari Record de Portugal, fons del Barça ens deien que sí, és veritat, ens interessa Semedo. A partir d'aquí, ahir a la nit, Gerard Romero, RAC1, va dir que avui aniria una delegació del Barça cap allà, cap a Lisboa, per tractar de negociar amb el Benfica la contractació de Semedo. I després, un company de Gol, de televisió, de Gol, Héctor Ruiz, sembla ser que ha coincidit amb el mateix vol, perquè, segons diu, ha sortit un vol de la companyia portuguesa TAP, el 1051, des de l'aeroport del Prat, a les 10:47 minuts del matí, d'aquest matí, i que ha aterrat a Lisboa a les 12:15 minuts. Segons Héctor Ruiz, allà anaven Robert Fernández, que també ens ha confirmat que està viatjant, Robert Fernández, Javier Bordas i Raúl Sanllehí, per tal de negociar amb el Benfica aquesta incorporació, si és interessant.
Molt bé, doncs estem molt pendents del resultat, sobretot, que obtingui aquesta expedició blaugrana integrada per Robert Fernández, per Raúl Sanllehí, per Javier Bordas fins a Benfica, per intentar la contractació de Nelson Semedo. De moment el que volem fer és conèixer millor aquest futbolista, i per fer-ho saludem el company de Ràdio Renaixença, el Pedro Acevedo, que narra els partits més importants de la Lliga Portuguesa, per tant del Benfica, i també els partits de la selecció de Portugal. Pedro, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes para ustedes también.
Buenas tardes. Bueno, el Barça intentando la contratación de Semedo. Para la gente que no lo conozca demasiado, explícanos, ¿cómo es este futbolista?
Estamos a hablar del mejor lateral derecho del fútbol portugués, en mi opinión. Jugador de grandísima calidad, 23 años, un titular indiscutible de Benfica, 47 partidos en esta temporada, un jugador de gran regularidad, raramente tiene una lesión. Es un jugador muy saludable, muy, muy potente, que hace muy bien toda la lateral derecha, ataca muy bien. El proceso defensivo no es, en mi opinión, un jugador completo a defender, pero es un jugador que viene a evoluir en ese aspecto defensivo. Sí. Ofensivamente muy fuerte, una media distancia muy buena, hace goles de fuera de la área con remates muy buenos. Un jugador que hace las asistencias muy bien para la área. Es un jugador, en mi opinión, el mejor lateral derecho del fútbol portugués. Un indiscutible, en mi opinión, en la selección. Embora Cédric de Southampton, ex-jugador de Sporting de Lisboa, sea un jugador que divide la plaza de la selección con Nelson Semedo. Unas veces juega Cédric, otras veces juega Nelson Semedo.
¿Es alto, potente, de altura, físicamente?
Físicamente no es un jugador de grandísimo porte atlético, es un jugador normal. Pienso que es un porte normal, pero tiene un contacto con la pelota muy bueno, gran calidad técnica, un jugador técnicamente muy evoluido, y después tiene una particularidad. Es un jugador que, embora no sea ainda un jugador completo, yo digo ainda porque creo que va a ser un jugador completo a defender también. Pero ainda no es un jugador completo a defender, pero tiene una calidad posicional muy buena en la cancha. Eso es muy bueno para un jugador que juega en el corredor, que apoya a los jugadores, los extremos, que hace también muy bien su posición en cuarteto defensivo. Y estamos a hablar, de facto, en la realidad, no tengo dudas, en el mejor lateral derecho del fútbol portugués.
Oye, cuando te escucho definirlo, sabes que la posición del lateral en el Barça es una posición muy importante, que hace falta que el lateral se incorpore constantemente al ataque, que sea capaz de poner buenos centros, que sea capaz de combinar, en el caso del lateral derecho, con Rakitic, sobre todo con Leo Messi. Yo te escucho definir a Semedo y me encaja bien en las características del lateral que necesita un equipo como el Barça, ¿no?
Sí, yo pienso que yo no me gusta hacer comparaciones con otros futbolistas, pero encuentro muchas semejanzas entre Nelson Semedo y Dani Alves, cuando Dani Alves era un jugador más joven. Porque Nelson Semedo es un jugador que puede ser mejor ainda en el Barça do que en Benfica. porque en Benfica, Benfica es campeón de Portugal, es un club que ha hecho cuatro temporadas muy buenas, es tetracampeón de Portugal, es un club, pero es un equipo que también tiene que defender mucho, porque en Portugal el nivel de los equipos pequeños se aproxima mucho de los equipos grandes. En Barcelona, que es un equipo muy grande, una de los mejores equipos del mundo, pienso que Nelson Semedo puede ser ainda mejor, porque tiene jugadores de altísima calidad en el plan ofensivo y puede encajar muy bien con esos jugadores porque hace muy bien las asistencias, porque técnicamente es muy bueno jugador y, repito, sublime ese dado, defensivamente es un jugador que tiene ainda que evoluir un poco.
Como decías anteriormente, si se parece a Dani Alves y tiene un chut potente desde fuera, Dani Alves también lo tenía, sobre todo cuando era más joven, pero los centros no eran demasiado buenos. Este centra bien, pone bien las pelotas.
Bien.
A veces los centros
centra
de Alves decías, pero ¿dónde va ese hombre, no?
Sí, sí, bueno, pero Nelson cruza muy bien. Es un jugador con una precisión muy cierta de las asistencias para área y coloca muy bien. Mitroglou y Jonas tienen muchos goles marcados por influencia de Nelson Semedo. Uh-huh. Coloca muy bien la pelota en la área y hace también cuando puede. Y hay un aspecto muy importante. Él es destro, pero hace goles con el pie izquierdo.
Uh-huh.
Es de facto un jugador muy, muy bueno y que repite ese dado porque me parece interesante también, porque estamos a hacer el retrato que me parece justo del jugador, que tiene ainda que evoluir un poco, pero solo en el plan defensivo.
Oye, nada, Pedro, pues nos lo quedamos. Oye, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Que ese es el tema. A ver.
Sí, sí, con eso que dices pago lo que sea.
No sé cuánto vale. Es muy subjetivo hablarmos de...
¿Cuánto crees que va a pedir el Benfica?
En la cláusula de rescisión pienso que son 50 millones.
50, sí.
Pero Lindelof es un central sueco, internacional sueco, que ha sido también un titular indiscutible de Benfica, y tal como Nelson Semedo, un jugador muy joven, Nelson Semedo tiene 23 años, es un jugador que puede hacer 7, 8, 9, 10 temporadas a un más alto nivel. Pienso que Benfica puede bajar el precio y después hacer lo que se hace hoy muchas veces, que es los contratos por objetivos.
Fijo y variable.
Sí, unas variables que pueden muy bien después aumentar el precio. Pero pienso que estamos a hablar en 50 y voy aquí a hablar en números muy abstractos, pero pienso que por 30, 35 la operación se puede hacer.
Bien. Pedro Acevedo, Radio Renascença, un abrazo, muchas gracias. Estamos en contacto.
Un abrazo, ha sido un placer muy grande hablar con vosotros.
Notícia d'última hora, ja tenim Garbiñe Muguruza classificada per la final de Wimbledon. Ha superat, li ha passat per sobre a Rybarikova, 6-1 i 6-1 en una hora i 5 minuts de joc. Per tant, Garbiñe a la final que es disputarà a l'All England Club el proper dissabte a partir de les 3 de la tarda, i ara veurem qui és la rival de Garbiñe. S'enfronten d'aquí uns minuts a la segona semifinal Venus Williams davant la britànica Joana Conta. Seguint amb el Barça, Sílvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda.
A primera hora del matí a Tòquio, acte principal de la presentació de Rakuten com a nou patrocinador principal del Barça, amb la presència de Leo Messi, a qui li hem sentit la veu després de molts dies. Feia molt de temps que no parlava Messi.
Jo recordo Egipte, en un altre acte promocional on Leo Messi va parlar, va ser al març, no sé si és l'últim, sembla que ha de marxar lluny Leo Messi per parlar fora de Barcelona. Avui Leo Messi, un dels capitans de l'equip, ha tingut bones paraules cap a Ernesto Valverde, qui encara no ha pogut saludar en persona com a nou entrenador del Barça.
Empezamos de cero otra vez todo con un nuevo entrenador, el cual todavía no conocemos su manera de trabajar, pero sí sabemos que es un gran entrenador por lo que hizo en los equipos que estuvo, que le fue muy bien en Valencia estos últimos años en el Bilbao. Así que, como dije antes, mucha ganas de conocer al nuevo entrenador, a la nueva gente que vino con él y de dar el máximo como lo hago en cada año.
También parla Leo Messi sobre los objetivos de l'equip y torna a ser ambiciós, s'ha de guanyar tot.
Los objetivos siempre son, claro, estando en el Fútbol Club Barcelona, intentar de conseguir todo lo que jugamos y ojalá lo podamos hacer este año. Personalmente estoy con muchas ganas de volver, de empezar a trabajar, de conocer al nuevo entrenador y ponernos en marcha allá y disfrutar un año más en el club.
L'altra gran estrella del Barça, Neymar, ha trencat qualsevol possibilitat d'enfrontament amb Leo Messi. El brasiler, com sempre, assumeix el seu paper secundari per darrere de l'argentí. No vol competir ni tan sols per marcar més gols que ell.
L'objectiu és sempre ganar. No m'importa quién hace los goles, sí ganamos juntos, porque este deporte con equipo y cuando Leo mete gol me siento feliz. Igual a Jerry, igual a Arda. Nosotros, além de compañeros, somos amigos fuera y lo que importa a nosotros es que estemos felices y ganando, claro. Si estamos ganando, estamos todos contentos.
No podia faltar aquesta presentació Gerard Piqué, gran amic del president de Rakuten, Hiroshi Mikitani, un dels artífexs d'aquest acord. I com sempre, les declaracions de Piqué aixecant polseguera. Parlant de l'estil del Barça, on no només cal guanyar, sinó donar espectacle, les seves paraules s'han interpretat, sobretot a Madrid, com un atac al Real Madrid i a l'Atlético de Simeone.
No, és nostra filosofia. Al final no es solo ganar, no vale solo ganar este club, sino que ganar jugando bien. Tenemos jugadores para ello. Y eso que intentamos cada partido, la gente, esto es un show, es un espectáculo y la gente va a disfrutar, a divertirse y no solo vale con ganar 1-0 y jugar defensivamente todo el partido y aburrir a las cabras, que jugar bien, dando espectáculo y metiendo muchos goles.
La sorprenent quarta estrella del Barça en aquest acte era Arda Turán, un dels transferibles, no sabem si per assumptes comercials o si bé per posar-lo a l'aparador perquè surti aviat del Barça.
Jo m'inclino més per aquesta segona teoria. Jo crec que l'han portat allà per veure si algú pica. Aquests quatre futbolistes que s'han desplaçat fins al Japó s'incorporen dissabte a les ordres de Valverde. Demà Valverde també recuperarà un bon grapat de jugadors. Mentretant, la resta, els que van començar ahir la temporada, els entrenaments, s'han tornat a entrenar avui al matí i ho tornaran a fer a la tarda.
Comencen les dobles sessions, avui a les 9:30 i aquesta tarda a les 6:30, evitant les hores de màxima calor. Avui han entrenat els mateixos 17 d'ahir, mentre treballaven al marge d'Olofeu i Rafinha, recuperant-se dels seus problemes físics, d'Olofeu amb la pubàlgia, Rafinha amb la seva lesió de genoll. Demà s'incorporaran 6 internacionals més, Busquets, Iniesta, Alba, Digne, Umtiti i Denis Suárez, que ha avançat el retorn per fer la gira amb l'equip, intentar convèncer Valverde, tot i que va jugar a l'Eurocopa Sub-21 fins al 30 de juny. Dissabte, com deia, s'incorporaran els quatre que han estat al Japó. Hi haurà sessions dobles de treball fins diumenge i la setmana vinent s'espera algun dia de festa abans de viatjar dimecres 19 als Estats Units.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Sempre interessant sentir les opinions, les reflexions de Xavi Hernández, que ha parlat a les últimes hores des del seu campus d'estiu, ha parlat del Barça i també del seu futur. Xavi sempre ha parlat molt bé de Marco Verratti, s'ha declarat admirador del futbolista italià i Xavi no amaga que li encantaria veure a Verratti vestit del Barça la propera temporada.
Tant de bo pugui venir, perquè crec que és potser la peça que li falta al Barça en l'engranatge ara del joc, no? És un futbolista preparat, dotat tècnicament, físicament, o sigui, és un futbolista que donaria molt empaque al club.
Xavi també ha parlat del seu futur. Creu, atenció, que aquest any podria ser el seu darrer any com a futbolista. Xavi vol ser entrenador, no amaga que vol tornar al Barça, així que sembla que cada vegada estem més a prop de veure Xavi a la banqueta blaugrana.
No t'enganyaré. El més probable és que faci l'últim any de jugador. El més probable, després igual em sento bé i em diuen de seguir, igual m'animo, però crec que ja faré 38 anys, ja crec que és el moment de retirar-me. L'objectiu principal és tornar a Can Barça. Tornar a Can Barça, preparar-me bé, formar-me bé i després ja veurem. Però m'imagino en un futur a Can Barça, sí.
Són declaracions de Xavi a TV3. Oli, trigarem menys o trigarem més, però Xavi algun dia el veurem a la banqueta del Barça, eh?
Xavi, Puyol, Piqué...
Aquests
Xavi,
tornen tots.
Xavi segurament a la banqueta. Sergio Busquets, potser el seu ajudant, perquè també és molt futboler.
Sí.
Puyol, de secretari tècnic, perquè domina això del mercat i tal. I Piqué de president?
Està l'organi que ara m'ha fet.
Si la porta vol, clar.
O si Piqué vol. No?
Sí, sí, sí,
no, Piqué
sí que vol. Sí, sí.
Dani Alves, en la seva presentació ahir com a nou futbolista del PSG per dues temporades. Atenció que parla d'Averratti i se la tira al Barça.
Bom, eu vim aqui para poder jogar com ele. Então a mensagem que eu tenho para ele é essa, que eu vim aqui para jogar também com ele e espero que ele possa realizar, ajudar a gente a realizar esse sonho. Esse sonho está muito próximo e eu tenho certeza que quanto mais forte, quanto melhores jogadores tivermos, mais possibilidades a gente tem de poder alcançar esse objetivo.
He venido a jugar con él. De unido Alves, com la tira,
No, al final Marca va acertar, Fa temps, 2 anys, no? Va ser que diu... Alves té un contracte amb el PSG.
Doncs mira.
No era llavors, però és ara.
Sí, ha trigat 2 anys a arribar, però ha arribat. Finalment, Alves jugarà al PSG les dues properes temporades. Això al Barça, el Real Madrid, com sabeu, està de gira pels Estats Units. S'ha produït a les últimes hores, hi ha hagut un ensurt per un avís de bomba a les instal·lacions on s'està entrenant el Real Madrid a UCLA. Informa des de Los Angeles l'enviat especial de la COPE allà, al Melchor Ruiz. Melchor, ¿qué ha pasado?
Sí, saltaban las alarmas en el campus de UCLA, muy cerca donde está las instalaciones donde está realizando el Real Madrid sus primeras sesiones de trabajo. Ayer además tuvo 2. La suerte para el conjunto blanco es que terminó sobre las 7 esa segunda sesión, 7 de la tarde hora de Los Ángeles, y que salía de las instalaciones de la universidad eso de las 8:15 de la tarde. La llamada telefónica que avisaba de un paquete sospechoso muy próximo en la llamada zona de la colina, que está escasamente una milla de donde entrena el Real Madrid, pues prácticamente el Real Madrid no se enteró de esta circunstancia, salvo a través de los medios de comunicación cuando ya llegaron a su hotel, que está ubicado en Beverly Hills. Lo que hay que decir es que se evacuaron 3 residencias de estudiantes simplemente por precaución, como dijo Brian Haas, el portavoz de la universidad, y a estas horas no hay ninguna notificación. No se sabe si finalmente fue una broma de algún estudiante o simplemente una falsa alarma. Hay que decir que además de que estar el Real Madrid y el Manchester United presente, también estaban previstos para hoy 2 conciertos. Hoy el entrenamiento del conjunto del Real Madrid estaba previsto para las 10 de la mañana, hora local aquí en Los Ángeles, que serán las 7 de la tarde en España. De momento no hay ninguna notificación al respecto de que vaya a haber modificación respecto a esa sesión de trabajo.
Perfecto, gracias Melchor. Per tant, només un ensurt, magnífic. De seguida, Esports Cope, al debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella.
A l'estiu, vacances i relax. I Esports Cope t'acompanyarà sense estrès abans de fer la migdiada. Des de les 3:25 fins a les 4. A partir del 17 de juliol i fins que comenci la Lliga.
COPE, estàs informat.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ya están aquí las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Hasta un 50% de descuento en los mejores artículos para el hogar y la decoración.
Muebles, menaje, textiles, electrodomésticos.
¿Quieres hacer cambios en la casa? ¿Quieres ahorrar?
Ven a las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, servim els bracafés, com cada dia, que aquí, si no hi ha bracafé, no hi ha debat. Esports Cope. Oli, què et ve de gust?
Un espresso doble.
Un espresso per l'Oliveros. Marchando. Dani Senabre, molt bona tarda, Dani.
Bona tarda a tots.
Cafè amb llet, com sempre.
El cafè amb llet de cada dia. Sisplau.
Grande.
Magnífic. Gràcies. I saludem avui al Júnior Minguella. Júnior, hola.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Sol per mi,
Tu què vols, què vols?
Jo cafè sol.
Cafè sol, molt bé, marchando. Hem de començar parlant de Semedo, Dani, que sembla, home, d'entrada, que per fi el Barça fa algun moviment, que ens tenia ja una mica amb la mosca darrere l'orella, no? Sí. Com a mínim el Barça es mou.
Es desperta, no sé si tard o no, el Júnior que es dedica això ens ho dirà millor, però la sensació que fa des de fora és que, lògicament, no era l'opció número 1 a la llista, l'opció número 1 era Bellerín, però ja sabem com les gasta l'Arsenal i els preus que es mouen, i sembla que Semedo és un futbolista que també hi ha diversos equips que el pretenen, teòricament la Juve veuria en ell un possible substitut a Dani Alves. Bueno, és un futbolista que està bé, però els preus que jo he llegit tampoc són tan diferents dels de l'operació Bellerín, no? Llavors falta saber quin serà el cost final de l'operació, però està bé, com dius, que per una santa vegada des del dia 30 de juny o abans, el Barça sembla que marca els tempos una mica d'una operació de mercat.
Júnior, el futbolista el coneixes?
Sí, bastant bé.
Segur.
El que ha dit el Dani té part de raó, el que passa que sí que és veritat que el preu sí que difereix bastant del que demanava l'Arsenal pel Bellerín. O sigui, hem de tenir en compte que l'Arsenal des del primer moment va dir que no el venia, i si el venia, pues, pel que jo sé directament de l'Arsenal, eren unes quantitats estratosfèriques que passaven als 100 milions d'euros. Llavors...
Els 100, Bellerín?
Sí.
Mare de Déu. Llavors és menys de la meitat, clar, llavors.
Claro.
Berratti que val 300, doncs.
El tema no és com, no sé d'on leia...
Berratti val el que vulguin perquè no estan venta.
Clar, el tema, Junior, Dani, no és com leia no sé d'on... El otro día que ha sido rechazado por razones físicas o técnicas o no sé qué historias de esas, sino por el precio, claro.
Claro, o sea, desembolsar 120 millones de euros por un lateral derecho, no, yo creo que es desmesurado.
Y para un que ya tenía, Junior, que ya era teu.
Y para un que ya tenías, exacto. Claro. Te ha sobrado la gravan aquel, que es un jugador que mata la cantera, que recordemos que era extremo, no era lateral. Un día, en Bonuís, los técnicos del juvenil, en aquell moment van decidir que l'havien d'aprovar de lateral dret, perquè d'extrem pues, no tindria les mateixes oportunitats, i ho van fer molt d'encert, i va venir l'Arsenal, el va veure i se'l van portar. Mm. Llavors, clar, davant d'això, vull dir, jo crec que aquestes operacions s'han de fer amb molt de cap, vull dir, no pots després un jove que has tingut per 160 o 80 milions d'euros, i menys per un lateral, que crec que no és una posició tan decisiva, perquè de fet aquest any el Sergi Roberto sense ser lateral crec que ha complert bastant bé.
Júnior, et sembla futbolista pel Barça Semedo? Creus que encaixaria, si l'operació es tanca al final al voltant dels 30-35 com a màxim milions d'euros, creus que pot ser una bona operació?
Bueno, és una opinió personal. A mi pel Futbol Club Barcelona m'agraden els jugadors tècnics.
Sí.
Jugadors de caritat, perquè som un equip que es caracteritza per tenir molt la pilota, perquè així defensem, no ens ataquen, i per cuidar-la molt i pujar per bandes i servir als davanters i hem estat molt mal acostumats amb el lateral dret Dani Alves, que per mi era el número 1 del món. Llavors, el Semedo no és aquest perfil. Jo et diria que el Semedo no té molta qualitat tècnica, però sí que té molt de ritme, és una mica desendreçat, li agrada molt pujar a la banda, però per mi no té la qualitat per jugar al Barça. Una altra cosa és que tu fitis el Semedo per un altre preu. Segons ells, estàs fitxant Semedo per 15 milions d'euros, per dir-te alguna
cosa. No crec,
No crec. Clàusula de 50 i allà a Lisboa per la banda 30. Més variables.
Clar, però si tu arribes a la franja dels 30, jo crec que tens altres perfils de lateral que ho poden fer millor que ell. Llavors, al final és un tema del cos tècnic que decideixi quin preu vol pagar per al lateral dret i dintre d'aquest preu quines alternatives té.
Veurem, Dani, què fan al final. Com a mínim, és que feia la sensació de que al darrere de Bellerín i de Berratti no hi havia res, no hi havia pla B. Diguem, avui almenys descobrim que alguna alternativa tenen.
Sí, aquesta és la millor notícia, com dèiem al principi, que sembla que hi ha vida intel·ligent a Can Barça o més intel·ligent de la que preveiem aquests dies, no? Igualment, jo segueixo tenint la sensació que el qui marca el mercat, sí, és a dir, el qui marca els tempos de les operacions són els rivals del Barça. A mi, jo tinc la sensació que aquí es fa el que el PSG vol, amb Berratti, el que és no vendre, lògicament, es fa el que l'Arsenal vol, amb Bellerín, i fins i tot es fa, que ja és l'últim, el que el Guangzhou vol, amb Paulinho, no? Marca els tempos. Sembla que en aquest cas sí que el Barça ha traçat una línia i ha dit, vinga, va, anem a parquet, i teòricament es pot tancar amb una certa celeritat. Celebrem que sigui així, però m'agradaria saber exactament si aquesta era la... si aquest era el mapa establert a principis de mercat. Igualment, tenint en compte que és un club que ha canviat o que ha establert un nou càrrec de mànager esportiu i que ha anat variant l'estructura tècnica a mesura que ha avançat l'estiu, doncs gairebé podem celebrar que a més o menys el tren no descarrili encara.
Amb aquest moviment, Júnior, sí que sembla que Bellerín queda ja absolutament descartat. Tu a Verratti el dones per descartat o creus que encara hi ha opcions que pugui jugar el Barça la propera temporada?
Jo aquest any el dono per descartat. Jo crec que sí, jo crec que no podem pagar les quantitats que repeteixo, el PSG no el vol vendre. El PSG té diners. I si no el vol vendre i té diners, l'única solució és una oferta desmesurada juntada amb l'altra oferta desmesurada del jugador i amb la pressió que el jugador li ha de fer al club que l'ha fet gran i professional i el que és avui dia. Llavors, clar, és una equació que jo veig molt, molt, molt complicada. Jo crec que està descartat. Altra cosa serà que hi discuteixin i tal internament i que diguin, oye, faré aquesta temporada i tal i la que ve en veneu.
Ja. Jo aquest any, jo em va passar amb Cesc, per exemple, no?
Per exemple, sí.
Júnior, tu tens un lateral millor que Semedo i a millor preu?
A veure, millor preu, et puc dir els que a mi m'agraden o els que jo intentaria fitxar. Però clar, que tingui és una mica confidencial.
Però puedes ir
en privado, ja lo sabes.
I que t'agradin més, Júnior?
A mi que m'agradin més, per exemple, el Sidibé del Mónaco m'agrada més.
Ja, també sonava.
No, avui he vist unes declaracions de Sidibé del Mónaco dient, bueno, si me aseguren que tendré minutos y de tal, a lo mejor me lo pienso, una oferta del Barça. Sí, no sembla una predisposició...
Sidibé del Mónaco té una reunió entre finals d'aquesta setmana i la que ve per renovar el contracte. O sigui que...
Ja anem tard, també.
Ja anem tard, no hi ha. Però el segon del Sidibé, que és el que s'ha alternat també al lateral dret del Mónaco amb ell, el Mani Touré, jo crec que és un perfil que seria ideal, perquè pot jugar tant de lateral dret com de central i, evidentment, els costos serien molt inferiors. I després del mercat espanyol tens a Lugo Mayo, que no se n'ha parlat, però crec que és un lateral espectacular.
Es va parlar, em sembla, no sé si al mercat d'hivern, podria ser.
O potser quan es va lesionar l'eix, potser.
Sí.
Un altre nom que ha aparegut últimament és el d'Azpilicueta, que seria més assequible, però clar...
Molt defensiu, no? Odriozola també, però clar, la Real no fa pinta que el vulgui vendre. I després està Dani Alves, que com l'ha tirat, a la presentació allà. He venido a jugar final, con Berratti,
Sí, sí. No ha deixat títere con cabeza, Ni Guardiola, ni el
como
City.
Se vaya,
ni el...
Como se vaya, no me quedo.
Ni el Barça, correcte. No, és tremendo, Dani Alves, no el descobrirem ara. L'hem disfrutat i ens hem divertit amb ell molt de temps aquí. I, home, vist des de fora, no sé si és veritat que ho tenia paraulat amb el City i ha acabat anant al PSG. Bueno, ha fet un mini Vitolo, no? No és molt agradable des del punt de vista dels colors i tot això, però ja sabem que això és un negoci, al final tothom busca el que busca i Alves busca els diners, ara està al PSG i el que vol és que Berratti es quedi, com m'imagino que és el que voldria tothom, Mbappé, si fitxa pel PSG o qui sigui, no?
Sí, el que està clar és que clubs de nivell júnior per fitxar-lo no li falten,
No, home, no, que li han de faltar. A més, ell ha fet la seva carrera, o sigui, el Dani Alves per mi és un geni, per lo dolent i per lo bo. I respecte als colors del Dani Alves, jo crec que només té dos, que són el blaugrana. Llavors, una vegada ja ha cremat la seva etapa en el Barça i ha aconseguit tot el que havia d'aconseguir, vull dir, jo crec que fa molt bé. Ve la Juventus i m'ofereix un bon contracte i possibilitat de jugar a Champions League i a sobre arribar a la final i tal, doncs endavant. Acabo i em ve el PSG i em vol continuar contractant, doncs endavant. Jo crec que el Dani Alves és un jugador d'admirar i admiro la seva sinceritat. Crec que aquests jugadors amb caràcter i tal, vull dir, són controvertits, però donen un caràcter especial al grup i a l'equip.
Ahí tienes, Gran pareja Junior Dani,
Home, sí, sí. Hem descobert una gran parella, un gran tàndem, Ja parlem a veure ja de cara a la propera temporada, aviam què fem.
He compartit altres tertúlies amb el Junior i encantat de fer-ho quan sigui.
Molt bé.
I, igualment, evidentment.
Una abraçada als dos, Dani Júnior, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Gràcies.
Adéu, adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
sabeu que si jo dic Indoor Karting Barcelona estic parlant del millor karting d'Europa, amb karts de nova generació i nou asfalt. I a més d'anar amb karts, a Indoor Karting Barcelona pots fer moltes coses més. Tens un bowling de 8 pistes, tens el restaurant Pit Stop i tens també l'AcerTac. Indoor Karting Barcelona està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
En El Corte Inglés División Empresas estamos orgullosos de contribuir al éxito de nuestros clientes que confían en nosotros para impulsar su crecimiento. Creemos que el éxito no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la felicidad. En unos minutos, El Corte Inglés División Empresas, especialistas en obra, proyectos y equipamientos, presentará una historia de éxito.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Doncs de l'Espanyol parlem. Manel Espósito, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
L'home del dia és Mario Hermoso, que ha estat presentat aquest matí com a nou jugador de l'Espanyol.
Efectivament, és la tercera incorporació blanquiblava de la temporada. Serà perigut durant les tres pròximes campanyes amb una clàusula de 40 milions d'euros i això sí, el Real Madrid es reserva el 50% dels drets del futbolista. Tot i així, Hermoso ha remarcat que té pensament perigu, no veu l'Espanyol com un possible trampolí per tornar a l'equip blanc, com antigament ja ho van tenir Kiko Casilla, també Lucas Vázquez i un seguit de jugadors que van aprofitar...
Marco Asensio,
efectivament, més recentment, que van tenir l'Espanyol com un primer pas per acabar de despuntar a primera divisió. Hermoso ha remarcat que arriba a l'Espanyol gràcies a un projecte ambiciós com és el que acaba d'arribar ara amb l'era Chen Lancheng i això li ha cridat l'atenció.
Todos jugadores los conozco. Yo cuando me senté con mis agentes para tomar la decisión, desde luego que veníamos a un proyecto grande, a un proyecto importante. Ya se vio el año pasado un equipo que está consolidado, un entrenador que está haciendo que el equipo se consolide y desde luego que venía con la intención de seguir aportando y de aportar lo máximo posible para que este año sea incluso mejor que el anterior.
A nivell tècnic, Hermoso és un jugador polivalent, amb bona sortida de la pilota i ha deixat clara quina és la seva posició on es troba més còmoda.
Me encuentro mucho mejor como central, pero estoy aquí para que el míster cuente conmigo para lo que haga falta. Puedo ocupar las dos posiciones, tanto de lateral como de central, y estamos aquí para ayudar y para lo que se necesite. Entonces, no estamos todavía para elegir dónde jugar.
Aquest matí a 9:45 del matí ha efectuat el segon entrenament a Sant Adrià de Besòs amb la resta de l'equip i demà tindrem el primer dia amb doble sessió. La primera serà a 9:45, la segona a 7:00 PM abans de viatjar el pròxim dilluns a Indonèsia per efectuar l'estratègia de pretemporada, on viatjaran 22 jugadors.
Gràcies, Manel. Saludem a un home que coneix molt bé a Mario Hermoso, del seu pas per la fàbrica. És, a més, exfutbolista de l'Espanyol. Estic parlant de José Alberto Toril. José Alberto, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos, señor? ¿Cómo va la vida?
Pues muy bien, de momento tranquilo, disfrutando del verano y esperando un poco a ver dónde podemos ir a entrenar.
Sí, porque después de la experiencia con el Elche, ahora buscando trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, estamos en época de ello, por eso tenemos a gente que se mueve y esperamos encontrar un destino. Si no es ahora, pues un poco más adelante.
Bueno, a ver si hay suerte y encontramos algún destino guapo. José Alberto, la llamada es para preguntarte por Mario Hermoso. Tú lo conoces bien de tu paso por la fábrica. ¿Qué tipo de futbolista contrata el Español?
Bueno, yo creo que se lleva un jugador interesante, joven, con muchas virtudes. Creo que es un defensor completo, capaz de jugar como lateral izquierdo y como central, la posición que ha jugado últimamente. Y está lleno de virtudes. Creo que si lo analizas individualmente, pues tiene todos los elementos que puede tener un buen defensor. Y lo único que le hará falta, pues, es adaptarse un poco a la categoría, al ritmo de primera división. Y seguramente con el paso de los partidos y con la confianza que el Español va a depositar en él, pues llegará a dar un buen rendimiento, seguro.
Dices que es un jugador que tiene muchas virtudes. ¿Cuáles son?
Bueno, pues es que es completo en todo. Es un jugador rápido, es potente, va bien el juego aéreo, es agresivo, con balón, a pesar de ser zurdo, maneja bien las dos piernas. Bueno, es un jugador interesante. En el Madrid siempre ha estado muy bien valorado y bueno, da un paso importante en su carrera. Este año pasado pues ha estado en el Castilla en Segunda B, pero no porque no haya tenido opciones de categorías superiores, sino porque el Real Madrid pues no la ha dejado salir. Esperaba un poco que ayudase en el tema de ascender al Castilla. Y ha tenido mil posibilidades para salir. No ha sido así. Y ahora en este momento, que yo creo que es una oportunidad muy buena para él. Tiene entrenadores que le conocen. Por lo tanto, creo que llega al mejor sitio posible.
De hecho, con 20 años estuvo en el Valladolid una temporada, que eso le vendría bien para curtirse también, ¿no?
Sí, y anteriormente ya debutó con el primer equipo, que fue algo testimonial, pero debutó en primera división con el Real Madrid. Es un jugador interesante, ya lo veréis, un jugador que tiene muchas cosas interesantes, que es competitivo, que tiene carácter, os va a gustar seguro.
Claro, tiene 22 años, es joven, llega a primera división, claro. El salto es importante, pero por lo que te escucho, tú le ves con posibilidades de rendir ya en primera.
Sí, sin ninguna duda. Evidentemente no ha jugado todavía con continuidad en primera división, pero al final yo siempre opino que si el jugador tiene capacidad, al final se adapta rápido. Y como él la tiene, pues probablemente en poco tiempo ya estará al mismo nivel que todos. Y luego pues dependerá un poco de su rendimiento, de la confianza que le dé Quique. Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Pero a nivel individual él tiene condiciones para rendir desde ya.
Hombre, Quique ha demostrado esta temporada en el Español que con la gente joven se atreve, ¿eh? Eso está claro.
Sí, está claro. Han aparecido varios jugadores y eso es importante. Aparte, la cantera del Español siempre ha sido una cantera fructífera, siempre ha sacado grandes jugadores y hay que confiar en ella. Se trabaja francamente bien y para eso está el entrado del primer equipo, ¿no? Para darle continuidad a todo ese trabajo que se hace ahí en la base y que luego tenga continuidad el primer equipo y que esté muchos años, ¿no? Ese es el trabajo también del entrado del primer equipo.
Alberto Toril, un placer. Gracias por atendernos. Suerte, que encontremos banquillo, ¿eh?
Seguro. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Sabías que este julio puedes comprarte un crossover Nissan con hasta 5.000 euros de ahorro y no pagarlo al momento? Ni al día siguiente, ni al otro, ni al otro, ni al otro tampoco, ni al otro, ni al otro.
Aprovecha la crossover manía. Solo en julio ahorra hasta 5.000 euros en la compra de tu crossover Nissan financiando con RCI Bank y no lo pagues hasta octubre.
Ni al otro.
Nissan. Innovation that excites.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, estás en mil cosas, televisión, cines, vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
Bueno, los actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestras cosillas, ¿no?
¿Y alguno confesable?
Sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí con The Memory no hay guión que se me resista.
Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes, The Memory, en farmacias y para farmacias.
Esports Cope, el Tour de França. Bullabessa, Casulé, Burdeos, Bicis, Quique Iglesias.
Anem al Tour, que avui tenim etapa bona. Quique, molt bona tarda.
Avui sí que tens la televisió o no,
sí,
Ballori?
Sí, avui sí. Com Carmini ja ha guanyat, ja ha passat per sobre de la russa, ja tenim aquí la tele i ja estic veient aquí la muntanya, la boira, la gent amb els cotxes allò a peu de carretera, imatges guapes de Tour de França, eh?
Són els Pirineus, sí, però fa boira a 36 quilòmetres de l'arribada, però aquí a dalt de Peiregut, un alt espectacular de segona categoria, però molt dur, fa un sol espaterrant, eh? I veurem un final d'etapa espectacular. De moment ja quatre homes que són cap de cursa, Gauthier, Kung, Degen i Cummings, que tenen 2,53 d'avantatge sobre el grup de Chris Froome i la resta de favorits. Ens fixem molt avui, Batllori, en la posició d'Alberto Contador, un Contador que està patint molt després de les dues caigudes d'ahir i que, escolta, jo no sé si hi haurà molta batalla i acabarà perdent molt de temps, però estem pendents només de que arribi sa i estalvi a la zona de meta, perquè així voldrà dir que segueix un dia més en cursa, un Contador que evidentment ja fa anys que no té sort aquí al Tour de França. Avui, doncs, és un dia perquè l'Sky, com ve demostrant durant tota la cursa, demostri també que és el millor equip del món i que a veure si Froome és capaç de treure més distància a Aru, Bardet, Rigoberto Urán i a tots els seus rivals. En definitiva, d'aquí una estona ho viurem. 35 quilòmetres per l'arribada. Estarà en plena pujada al Col de Valers de fora de categoria. Després cal pujar al Peire Sud i després la darrera pujada aquí a l'aeròdrom de Peiregut, on es va gravar una pel·lícula de James Bond.
Avui hem de veure atacs, clar, dels que estan lluitant en front per la General i també dels ciclistes que van bé en muntanya i que avui tenen oportunitat de lluir, no?
Clar, un atac esperat, el de Nairo Quintana, si ha recuperat sensacions perquè ha de recuperar temps. Un altre atac, Aru, Bardet, que són valents, que són joves i que estan obligats a retallar temps a Chris Froome. Un Chris Froome que normalment en la primera gran etapa de Pirineus sempre té l'habitual mania de donar un cop de mà a la cursa. Veurem si en aquesta ocasió es reserva o realment aquí sentència mitja cursa. Ho veurem d'aquí a poc, eh?
Estem pendents. Quique, gràcies, que vagi molt bé.
Fins ara, bona tarda.
Doncs això, Gil, que ja tenim a Garbiñe a la final de Wimbledon.
Sí, senyor, en un clínic d'una hora i quatre minuts perquè no hi ha hagut partit. Ha estat un clínic de la Garbiñe en la seva millor versió. 6-1 contra Rybarikova, que en cap moment ha tingut opció. De fet, Muguruza només ha comès 11 errades en tot el partit. Un partit gairebé perfecte, com reconeixia gairebé a peu de pista de l'All England Tennis Cricket Club.
She was playing very good during the tournament and I think today is
parla que Rybarikova arribava en un bon moment, però que avui li ha sortit un bon partit i que respecte a la final ella ha vingut aquí a guanyar i tant li fa qui sigui la rival.
I think it's going to be a great final no matter what.
Doncs la rival sortirà del partit que ve a continuació entre Venus Williams i Joanna Konta, la britànica. Recordem demà les semis masculines Sam Curry davant Marin Cilic, Roger Federer davant Thomas Berdych.
Vinga, entrem a la piscina, que amb la calor que fa ve molt de gust. Demà comencen a Budapest els Mundials de Natació amb la sincronitzada. Saludem, ens escolta des de Budapest l'Esther Jaumà, que és la seleccionadora espanyola de sincro. Esther, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tot a punt, preparades per la batalla?
Doncs sí, ja acabem de sortir de l'últim entrenament, perquè aquesta tarda les noies faran un treball una miqueta diferent a l'hotel per arribar, doncs, demà descansades i començar la competició.
Molt bé, doncs escolta, et pregunto per les expectatives, modalitat a modalitat. Comencem pel solo, on tenim a la Ona Carbonell, que bé, en principi és la gran esperança de medalla, no? Perquè em sembla que porta 5 mundials de moment i en els 5 mundials ha aconseguit penjar-se metall.
Sí, a veure, la Ona evidentment és doncs la nostra esperança, com dius tu, però és una esperança bastant realista. Jo crec que a tots ens faria il·lusió i crec que ella té nivell per lluitar inclús per un or, però sabem que això és molt difícil. Per tant, doncs, el nostre objectiu, siguent el més realistes possibles, doncs, és aconseguir una plata. Seria ja un gran èxit. I jo la veig absolutament preparada i disposada ja doncs, a lluitar i aconseguir aquesta plata doncs, que a tothom doncs faria tanta il·lusió.
Uh-huh. Després tenim el duo amb la pròpia Ona Carbonell i la Paula Ramírez. Aquí la competència serà més dura, no? Amb evidentment Rússia, Xina, amb Ucraïna, amb Japó.
Sí, a veure, jo crec que realment està Rússia en primer lloc i entre el segon, tercer, quart i cinquè et puc dir que doncs, estem la resta de països. Mm. És a dir, no és fàcil. Sabem doncs, que realment doncs, és un repte doncs, gairebé impossible, però no descartem estar lluitant per una medalla. almenys a la rutina lliure, que és la que tenim doncs més forta, la que és més interessant i que sempre ens ha donat més bons resultats a totes les competicions. Però bueno, serà una competició molt maca, molt interessant, perquè realment els rivals són fantàstics.
I després en la disciplina per equips, aquí és on segurament ho tenim més complicat, perquè l'equip ha patit una renovació important. Imagino que aquí segurament, Esther, l'objectiu serà curtir-se ja pensant en els Jocs Olímpics de Tòquio, no?
Sí, exacte. El nostre objectiu amb l'equip no és tant el resultat final que aconsegueixin, sinó doncs tot el rodatge que han portat durant aquest darrer any, doncs, per aconseguir primer adaptar-se a la normativa absoluta, perquè moltes d'elles són júniors, i venen de fer doncs figures i rutines lliures. És el primer any que elles preparen les rutines tècniques. Per tant, doncs, tota la preparació i el canvi de mentalitat ha sigut el que hem estat treballant tot aquest any. El nostre objectiu i repte doncs realment difícil és aconseguir igualar els resultats del darrer mundial, que ja seria un èxit increïble, seria un cinquè lloc, però bueno, som realistes, sabem que probablement estarem defensant un sisè. I bueno, amb Combo, doncs, donat que també hem tingut alguns països han decidit no presentar les seves coreografies, doncs per diferents motius, no? Perquè també estan en un procés de renovació com Rússia o Canadà, que ha patit una davallada, o inclús Xina, doncs, que no ve amb els seus millors esportistes, doncs, bueno, podem estar parlant d'un quart lloc que seria ja un gran èxit.
Uh-huh. No m'oblido del duo mixta, amb la Berta Ferreres i el Pau Ribas, que podem fer aquí?
Podem fer un cinquè lloc, jo crec, siguem realista. Uh-huh. Tenim el duet rus, que és... Jo podria parlar de... Crec que estaríem parlant de diferents nivells ara mateix, no? Amb un nivell de la sincronitzada mundial estaria el nivell del duet rus. Després estaria l'italià, que també té un i dos, està molt a propet. I després doncs estaria un segon nivell, on estaríem doncs el japonès, nosaltres, hi ha algun altre doncs que també està fort, no sé, Canadà o inclús Alemanya, i després hi ha un tercer nivell doncs de gent que despunta i que ara mateix serà el primer mundial que disputaran, però bueno, de gent que s'està apuntant a aquesta modalitat i que està freixent l'esport també.
Molt bé, Esther. Escolta, gràcies per atendre'ns. Estem molt pendents de vosaltres a partir de demà mateix. Que hi hagi molta sort, eh?
Moltíssimes gràcies. Doncs això espero.
Rematem amb bàsquet, Gil. Últims moviments al Mercato Barça, que hi ha cosetes.
Anem per carpetes. La carpeta Baskonia. El club de Vitoria feia oficial que igualava l'oferta del Barça per Adam Hanga. 3 temporades, 7 milions i mig d'euros. Això fa que, de moment, Hanga sigui jugador de Baskonia. No hi ha hagut moviments per Larkin. El temps continua corrents. Recordem, fins divendres a la mitjanit, Baskonia té marge per igualar l'oferta per 2 temporades pel base. Si no, Larkin al Barça. Això no treu que pugui haver-hi una posterior negociació Barça-Baskonia per Adam Hanga. De moment, al Palau, a les instal·lacions del Barça, ja treballa la última incorporació, Adrian Moerman.
Soc un jugador amb molta energia. Quan vaig jugar a Bilbao, al Bambit, vaig aportar energia i molta experiència. I ara em falta parlar amb l'entrenador per saber què vol de mi aquesta temporada. Dono tot a la pista per a cada club i ara espero donar encara més per a aquest club. Perquè crec que esperen molt de mi. La temporada passada no va ser del tot bona i ara esperem fer-ho millor amb fitxatges com jo o el Thomas Hurtel, que és el meu amic.
I els que puguin arribar, com per exemple Pierre Oriola, el pivot de València, tercera carpeta. El jugador a un campus a Andorra diu això.
Culer, evidentment, de tota la vida, evidentment, futbolista culer també de tota la vida, i si es donés el cas, doncs, evidentment, m'encantaria. És un estiu llarg, també maco, perquè al final, quan arriben aquestes oportunitats, doncs, quan s'han d'analitzar bé, hi ha opcions, hi ha un interès, i veurem a veure què passa.
Quan van assabentar-se d'això a València, van cridar a capítol al jugador, que va haver de fer marxa enrere a les xarxes socials, i és que aquesta negociació seria més complicada. Clàusula de rescissió del senyor Oriola, 1 milió d'euros. Diuen que és molt difícil negociar amb València.
Gil, superstar!
Bueno, doncs resulta que avui el community manager de l'Sporting tenia poca feina, molt de temps lliure, i ha anat repassant els rivals de la Lliga de Segona. Este año no nos separa ni pajares, nos vemos en el reino del león cultural. Aunque de queso sabemos más nosotros, el mecánico siempre funcionó bien. Nos vemos, Albacete. Ostenses, este año allí la nieve y aquí la lluvia. Nos vemos. Vosotros poned el pulpo que nosotros llevamos la sidra, Lugo. I arriba al torn del Real Oviedo.
Fins aquí simpàtic, no?
Fins aquí, bueno, hi ha gent en contra, però bueno, el vídeo cal veure'l perquè és el Brujo Quini amb el seu mòbil ¿Agrego al Oviedo en Twitter o no la agrego?
¿Qué haces? No se te ocurrirá seguir al Oviedo, ¿no? ¿Qué es el eterno rival? A esos ni agua, ¿eh, brujo?
L'Àngel Duren.
No hagas caso, hombre, brujo. Además, este año que hay derbi, con lo guapo que lle, vamos a llevarnos bien, que para eso somos los dos asturianos.
El hashtag és Arquadradillo 15 anys després. Tornant a veure's Oviedo i Sporting a les xarxes, i no us dic el desenllaç. Aneu al vídeo i el mireu.
Última hora, hi ha alguna cosa?
Corquia, al Sevilla, 4 anys, lateral, francès. Adéu-siau.
Adéu-siau, que són les 4.